Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, que és professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de la Razón a Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
Joan Maria Claveguera, ja l'he saludat. Ens falta el Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel. És periodista i escriptor. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
I el Germán González, que és el redactor de Justícia, de Judicial i Política al Diari del Mundo a Catalunya. Molt bona tarda, Germán.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Carles Mundó, conseller de Justícia de la Generalitat. Conseller Mundó, molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut i gràcies per acceptar la invitació a estar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al Converses. Aviam, avui dissabte, Dia Mundial de la Mediació. Comencem per una cosa suau, Una opció per evitar judicialitzar, doncs, conflictes, podríem dir, menys greus. Jo no sé si divorcis, separacions, temes empresarials, lloguers... La mediació és una cosa que la tenim assumida els catalans, els espanyols, o és una cosa que encara és una signa natura pendent, això?
Doncs és una cosa que encara ens queda molt camí per recórrer. Segurament el caràcter mediterrani convida poc a trobar a vegades el terme mig i...
Som guerreros.
I la solució, sí, a vegades més habitual sentir aquella expressió, doncs ens veurem al jutjat i ho arreglarem al jutjat, com si el jutjat tingués una vareta màgica per donar respostes a vegades equilibrades, en què, en comparació, per exemple, a la mediació, el jutjat el que acaba fent moltes vegades és donar tota la raó a un i treure-la tota a l'altre, quan sabem que en moltes ocasions les solucions a un conflicte probablement totes les parts tenen una part de raó, i la mediació certament és un mecanisme útil a l'hora de trobar solucions en el que no hi ha una part que guanya i una part que perd. Hi ha un punt d'equilibri que permet probablement donar insatisfacció per igual a les dues parts, i segurament és aquí on hi ha el punt d'acord. En altres estats del nostre entorn, aquest és un mecanisme molt més instal·lat i que permet estalviar que moltes de les qüestions, sobretot de l'àmbit privat, i fèieu referència a qüestions vinculades al dret de família, per exemple, és molt complicat, posem per cas, que un jutge pugui tenir més criteri que el pare i la mare d'un fill a l'hora de decidir quina és la millor manera d'organitzar-se, per posar un exemple. És veritat que el jutge, si al final li correspon aquesta responsabilitat, pren una decisió, o conflictes entre veïns, o qüestions vinculades a aspectes que no són de blanc o negre, i per això des del Departament de Justícia fem un esforç important a l'hora d'anar contribuint a la cultura de la mediació, perquè segurament hem de trencar amb aquesta lògica de que els tribunals són el mecanisme normal per resoldre els conflictes, quan efectivament el que moltes vegades resol els conflictes és plantejar alternatives imaginatives, trobar solucions intermitges i potser, doncs, posar-se al lloc de l'altre per entendre que una solució que semblava molt clara potser no ho és tant, i que mirat des d'una altra perspectiva es pot resoldre. I per això avui, que és Dia Europeu de la Mediació, ho hem celebrat amb una jornada que ha fet el Departament de Justícia, en el que s'han exposat casos d'èxit en relació a la mediació. Pensem que la millor manera de que els ciutadans entenguin que la mediació és una bona opció és posar exemples de conflictes resolts, i també, i això ja té una part més formal, hem subscrit un conveni amb els jutges de pau de Catalunya, els 899 jutges de pau que hi ha a Catalunya, perquè siguin agents de promoció i difusió de la mediació com a via per resoldre els conflictes.
I són processos més llargs que un conflicte judicial, una mediació, conseller?
Són processos més curts, no vol dir que puguin ser instantanis ni immediats, perquè a vegades la mediació pot comportar un temps de maduració de les solucions, però sens dubte són processos més curts, són processos més barats,
menys costosos,
perquè al final el que es posa sobre la taula és la necessitat de buscar alternatives imaginatives, i a més són processos que tenen una característica molt important, que si s'acaben amb èxit vol dir que les dues parts accepten aquella solució i per tant les dues parts se la fan seva. quan és un jutge qui dicta una sentència, sovint hi ha una part que està molt contenta i una altra part que està molt disconforme, i per tant ningú acaba d'estar del tot satisfet en aquella solució.
I a més també ajudaríem tots plegats a descol·lapsar els jutjats, no? Que ara mateix suposo que és un clàssic, no? Això, els jutjats estan completament col·lapsats, tots,
bé,
no?
Completament col·lapsats i tots, no és cert. Sí que hi ha alguns àmbits en què hi ha unes càrregues de treball més grans que d'altres, però està clar que cal dedicar més esforços a l'administració de justícia, i sobretot el que falta a Catalunya, i m'explicaré, són, són jutjats. Posaré una dada que m'ajudarà a explicar-ho. En el conjunt de l'estat espanyol hi ha de mitjana 11 jutges i mig per cada 100.000 habitants. En el cas de Catalunya aquesta mitjana és de 10 i mig. Només que ens situéssim en la mitjana de jutges per 100.000 habitants que hi ha a l'estat espanyol, a Catalunya hi hauria 70 jutjats més. 70 jutjats més, que no vol dir que estéssim millor que la resta de l'Estat, vol dir que estaríem en la mitjana, igual que la resta de l'Estat. Amb 70 jutjats més podríem repartir de forma molt més eficient les càrregues de treball que tenen alguns jutjats a Catalunya, i per tant donaríem una resposta més àgil i més eficaç. Per tant, en l'àmbit de les infraestructures judicials, per dir-ho així, Catalunya també està suportant un sobreesforç que no està justificat, perquè el que seria raonable és que, com a mínim, tinguéssim els mateixos jutjats de mitjana que la resta de l'Estat, i ja no ho demano, però segur que s'entén, i potser fins i tot estaria justificat que n'hi hagués algun més, en la mesura en què la major activitat econòmica que hi ha a Catalunya, que per aquest fet doncs comporta sovint més judicialització d'aspectes mercantils, d'aspectes civils, probablement justificaria això. Amb 70 jutjats més a Catalunya, que és un nombre importantíssim de jutjats, segur que la nostra justícia funcionaria diferent. Moltes vegades, i acabo amb això, moltes vegades es diu és que falta personal als jutjats.
És on volia anar, com
doncs,
conseller.
M'agrada que em faci aquesta pregunta.
No, escolta una cosa. Falten jutges i falten jutges, i tenim aquí a Catalunya, a Barcelona, l'escola de jutges. Què passa que som tan poc atractius pels jutges? Aviam.
En fi, són preguntes diferents i anirem d'una en una, si li sembla.
M'esprit de síntesis, vinga.
Falta personal als jutjats? No. Bàsicament el que falten jutges. Òbviament, si hi haguessin més jutges, hi hauria d'haver més personal.
I tenim l'escola aquí a Catalunya.
Correcte. Vull dir que si en un jutjat on de mitjana hi treballen 9-10 persones n'hi poséssim 20, el jutge podria dictar exactament les mateixes sentències, perquè un jutge pot dictar al cap de l'any 500, 600 sentències, depèn de la matèria, potser en pot dictar alguna més. Però no perquè en un jutjat passis de 10 funcionaris a 20, el jutge passa de dictar 500 sentències a dictar-ne 1.000. Per tant, el problema no és de falta de personal, que en alguns jutjats potser sí que en cal algun més, però no és el gruix del problema. Falten jutges, falten jutjats. Si vostè el que em pregunta és si a Catalunya falten jutges. Bé, no falten jutges perquè pràcticament tots els jutjats estan coberts. Hi pot haver alguna vacant per algun trasllat, però a Catalunya hi ha 810 jutges i no hi ha vacants, o es compten amb els dits de les mans. Per tant, el problema de Catalunya en quant a la mobilitat dels jutges bàsicament s'explica justament per aquestes càrregues de treball. Els jutjats de Catalunya tenen unes càrregues de treball molt importants. Els jutges que treballen a Catalunya han de fer comparativament un esforç molt més gran que els jutges que treballen en altres zones on les càrregues de treball són menors. Per què? Perquè hi ha menys habitants, perquè hi ha menys activitat econòmica, perquè hi ha menys conflictivitat això en l'àmbit mercantil, etc. Per tant, això és el que explica que Catalunya no sigui una plaça desitjada per part dels jutges. Les càrregues de treball excessives que tenen els jutjats per la falta de jutjats que hi ha a Catalunya que no permeten distribuir bé els assumptes que tenen aquests jutjats.
Molt bé, hi ha paraules demanades, torns oberts de paraula, Germán i Joan Maria Claveguera. Vinga, Germán, endavant.
Conseller, bona tarda.
Bona tarda.
Davant d'aquests temes que comentava, el tema estrella de la setmana ha sigut el de la Model, aquest anunci de tancament, de conveni. Una mica ens hem enterat per comptagotes de tots els passos que faran. Primer, l'acord amb l'Ajuntament, l'anunci de que a veure si es pot tancar aquest 2017, i després de que la construcció del centre obert serà el 2021. Una mica, què li falta per tancar la Model? Què és el que s'espera? I si es garantiran els llocs de feina que ara hi són.
Bé, doncs, com has explicat molt bé, aquesta notícia d'actualitat que esmentaves té el seu origen més públicament amb la signatura entre el govern de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, en base al qual s'estableixen les bases que han de permetre, quan això sigui possible, tancar la presó Model i tancar el centre obert de Trinitat Vella. Per això hem arribat a un seguit d'acords en base als quals l'Ajuntament de Barcelona cedeix a la Generalitat dos solars a la zona franca, la Generalitat ven a l'Ajuntament de Barcelona la finca on hi ha la presó de la Trinitat Vella, que ara fa de centre obert, amb la finalitat que quan es pugui buidar puguin allà construir-hi habitatges socials, i per tant amb aquest conveni el que hem fet és posar les bases que han d'acabar en el moment en què sigui possible tancar aquests equipaments que estan absolutament envellits. Per exemple, la presó Model és un centre penitenciari inaugurat el 1904, porta més de 112 anys ininterromputs fent de presó, i per tant és un centre que està obsolet i tothom sap, de fet els que ens estan escoltant han sentit a parlar moltes vegades del tancament de la Model i aquest no s'ha produït. Dit això, la nostra obligació com a gestors públics és estudiar totes les possibilitats, i una d'elles és estudiar si té sentit tancar la presó Model abans no s'hagi completat la construcció d'un nou centre penitenciari. Amb els números a la mà, aquesta és una opció que té sentit estudiar, i és justament el que estem fent, verificant tots els indicadors, estudiant tots els efectes positius i negatius que pot tenir una decisió d'aquestes característiques, amb la idea d'en les properes setmanes prendre una decisió definitiva i anunciar si finalment optem per tancar la presó Model o optem per mantenir-la oberta en els termes en què està actualment. Dic, té sentit plantejar-se poder traslladar la Model abans no s'hagi completat la construcció de l'altre centre? Sí, i això ho hem de fer aixecant una mica la mirada, veient quina és la situació del conjunt del sistema penitenciari, que bàsicament, i per resumir, avui ens indica que tenim en el conjunt del sistema penitenciari 10.700 places per interns, per presos, i en canvi només potser me'l puc estalviar, i en canvi tenim 7.100 interns a les presons. Això vol dir que, comptant la presó Model, tenim més de 3.500 places que avui no es necessiten per cobrir el servei dels serveis penitenciaris. Amb la presó Model tancada, si finalment es pren aquesta decisió, el nombre de places disponibles que tindrem, comparant, òbviament, els 7.100 interns, que continuaran sent-ho amb la Model oberta o amb la Model tancada, perquè això no farà variar el número, tindrem prop de 3.000 places d'interns lliures, que equivalen al que avui són la presó de Tarragona, la presó de Lleida i la presó de Figueres. Per tant, des d'un punt de vista de la capacitat dels centres penitenciaris i del sistema penitenciari de Catalunya, és possible, és gestionable el tancament de la Model? Sí, ho és. És veritat que al costat d'això hi ha altres elements, molts, és un procés molt complex, un procés que no només afectaria la presó Model i el centre de referència que eventualment rebés els interns que avui hi ha a la Model, sinó que és una decisió que impacta sobre tots els equipaments penitenciaris, les altres 9 presons que tenim a Catalunya. Presons que, per explicar on estan aquestes 3.000 places que no s'estan utilitzant, puc assenyalar, per exemple, que la presó de Tarragona, una presó que es va inaugurar fa poc més d'un any, el mes de novembre de 2015, una presó que té més de 1.000 places disponibles, avui només se n'estan utilitzant 300. Dues terceres parts de la presó de Tarragona està nova per estrenar. Per tant, és evident que aquesta és una situació també estranya. O la presó de Lleida, una presó on hi caben pràcticament 1.100 interns, avui n'hi ha 530. O la presó més gran de Catalunya, que és Brians 2, que està a mitja hora de Barcelona. Una presó que hi caben pràcticament 2.000 interns i avui n'hi ha poc més de 1.300. Per tant, està el 60 i poc per cent de la seva capacitat. En base a aquests paràmetres, té tot el sentit que estudiem com una opció possible la que ara deia, és una decisió que està presa? No, no està presa, perquè, insisteixo, explicat així, semblaria lògic que es prengués la decisió. Cal considerar molts elements que influeixen en el funcionament del sistema penitenciari i, per tant, el nostre propòsit és, en les properes setmanes, clarificar aquesta posició i comunicar-ho públicament.
I un d'aquests aspectes pot ser el tema dels treballadors, si es garantiran aquests treballadors que treballen a models i no s'estudien llocs de feina, com temen els sindicats?
Jo entenc perfectament que el representant dels treballadors tinguin aquesta preocupació i, de fet, jo crec que forma part de les seves obligacions vetllar i preocupar-se per aquesta qüestió. Jo sóc molt rotund en respondre aquesta pregunta i ho vaig fer aquest dijous al Parlament de Catalunya quan vaig comparèixer a la Comissió de Justícia. Jo rotundament afirmo que el compromís del Departament de Justícia és de mantenir tots els llocs de treball. Tots vol dir no només tots els llocs de treball dels treballadors de la presó model, sinó del conjunt de presons, de les 10 presons que avui hi ha a Catalunya, tant del personal funcionari com del personal interí. No s'eliminarà, no es prescindirà de cap treballador, perquè si finalment es pren la decisió de tancar la presó model i els 443 treballadors que avui hi ha a la model, 407 funcionaris i 26 interins es traslladen a altres centres al voltant de Barcelona, el que ens permetrà aquesta decisió, si finalment es pren, és poder dotar encara millor les plantilles de tots els altres centres penitenciaris, que és també una reivindicació històrica i legítima del representant dels treballadors.
Joan Maria.
Sí, bona tarda, conseller.
Bona tarda.
Jo escoltant-lo, entenc que no hi ha d'haver cap mena d'obstacle per canviar el model de Barcelona. Si l'únic obstacle
però
és...
Però ho ha dit en condicional, el conseller.
El conseller acaba de dir que estan garantits tots els llocs de
això
treball.
Això sí, però...
L'únic que no està garantit
que es tanqui la model.
És que... No, que en lloc de treballar a Barcelona treballaran en altres centres. Jo crec que això no seria excusa per aquest clam que jo crec que hi ha per part de la ciutadania, perquè la presó model es canviï d'una vegada, surti de la ciutat de Barcelona. Si m'ho vol respondre, respongui-m'ho. Jo crec que ja ho respost. Però la meva pregunta no va per aquí. La meva pregunta ja és entrar en matèria política, no? Perquè vostè és un conseller de molt pes específic polític dins del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. Vostè és un home que s'ha posicionat en favor absolutament del referèndum, vostè és un home que ha estat en contra de polititzar la justícia, de judicialitzar la política, i aquesta setmana, ahir mateix, divendres, vam saber que el Suprem jutjarà el senyor Homs. Ja sabem que el 6 de febrer hi ha un judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'expresident Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, i que les entitats sobiranistes van reclamar ahir divendres també que la gent es mobilitzi en contra d'aquests judicis. Escolti'm, conseller, pinten bastos, no?
Sí, pinten bastos...
Allò que dèiem, que arribaria un xoc de tren, realment...
Ha vingut
trens,
realment guerrero, avui al Clave.
No sé, que això de pintar bastos, cadascú es pot imaginar bastos diferents, no li sé respondre, però el que jo crec que això posa de manifest és que s'està intentant donar resposta a una qüestió de naturalesa política per la via dels tribunals. De fet, s'està carregant en els tribunals la responsabilitat de gestionar una qüestió que és estrictament de l'àmbit de la política, és de naturalesa política, i podem pensar que el debat que tenim avui a Catalunya és un debat jurídic. No és un debat jurídic, és un debat polític. Que algú l'hagi volgut conduir en l'àmbit judicial, jo crec que, en definitiva, el que això posa en evidència és una situació en què el govern espanyol, en concret, s'ha inhibit de la seva responsabilitat. La seva responsabilitat és en el moment en què es constata que a Catalunya hi ha una majoria clara de ciutadans que planteja la necessitat de tenir una relació diferent amb l'Estat espanyol, en lloc de respondre políticament, respon amb els tribunals, pensant que els tribunals donaran resposta a una qüestió de naturalesa política. Jo estic segur, però no només jo. Jo crec que hi ha molta gent a Catalunya i molta gent a l'Estat, en el marc del sistema polític i probablement també en el marc del govern espanyol, que té clar que la via de judicialitzar la política com a forma per solucionar la qüestió que es viu a Catalunya és un carreró sense sortida. Un carreró que no sabem si és molt curt o és molt llarg, però sabem del cert que no té sortida, perquè la pregunta que ens hem de fer és, escolti'm, quantes persones, quants representants de les institucions catalanes cal inhabilitar per entendre que això no resoldrà la qüestió que tenim plantejada a Catalunya? El 80 i tants per cent dels ciutadans de Catalunya, en totes les enquestes, i potser en les menys favorables en aquesta idea, doncs no diuen el 83 i diuen el 75, diuen que aquesta és una qüestió que s'ha de resoldre votant, donant veu als ciutadans, escoltant què volen, quan, com va fer, per exemple, el govern britànic amb Escòcia.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, amb el Germán González, Daniel Arasa, Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera, el convidat d'avui, el conseller de Justícia, el senyor Carles Mundó. Li volia donar la paraula al Marcos, però clarament diu, escolta,
després de la seva resposta, el 6 de febrer, vostè estarà a les portes del TSJ.
Bé, no, aquesta no era la pregunta, en tot cas...
Li faig ara.
En tot cas, no crec que sigui rellevant si jo estaré davant del TSJ o no, probablement no hi estaré, perquè em sembla que no em correspon a mi ser davant del Tribunal Superior de Justícia ni davant de cap tribunal com a conseller de Justícia, però el que és imaginable és que hi haurà molts ciutadans que amb la seva presència voldran, en certa manera, insistir i subratllar aquesta idea que jo ara intentava explicar. No es pot convertir una qüestió de naturalesa estrictament política amb una qüestió judicial, i entenent que al final estem davant d'una qüestió tècnica. Escolti'm, això no és una qüestió tècnica, això és una demanda política legítima, que potser hi ha una part molt important del sistema polític que no comparteix, i potser una altra part ho comparteix, i al final el que resol les qüestions de la política és la gent amb el seu vot.
Marcos.
Sí, conseller, bona tarda.
Bona tarda.
Seguint aquest fil del cas del 9-N, que es jutjarà el 6 de febrer, hi ha una part del seu argument que més fàcil d'entendre, que és sobre la judicialització de la política, no? El fet de que des del govern espanyol s'abordi el problema català o la carpeta catalana amb recursos continus, etc. Però hi ha una part que volia preguntar-li. Sobre el cas del 9-N, el Germán em corregirà si no és així, que és expert en tribunals i que els toca tot sovint. Crec que el ponent de la sentència ha de ser el president del TSJC, el Jesús María Barrientos. A vostè li mereix tota la confiança, en aquest cas el senyor Barrientos, que farà una sentència equànim sobre el judici del 9-N? Perquè hi ha una part que és, vostè protesta, crec, potser amb certa raó, de que judicialitzi la política, però al final no hauria de ser tant de problema si el sistema judicial funciona bé i no s'ha comès cap il·legalitat. El senyor Barrinto pues, deixarà el senyor Mas sense cap sentència contrària. Vostè hi confia, en el senyor Barrinto, com a jutge, en aquest cas?
Jo entenc la pregunta i és molt pertinent, i la resposta podria arribar a ser molt espectacular, diguem-ne, però crec que això no va de noms i cognoms, ni és rellevant com es digui el jutge d'un tribunal, sigui el president o deixi de ser-ho. Jo crec que el que és evident és que, sigui quin sigui el sentit de la sentència, això no donarà resposta al problema polític. Algú s'imagina que els ciutadans de Catalunya, que pensen que el millor que pot passar és que Catalunya esdevingui un estat independent, després de veure la sentència, en el sentit que sigui, tindran una opinió diferent? O decidiran que, com que això és molt complicat, i renuncien? No, jo crec que la sentència, la dicti qui la dicti i sigui en el sentit que sigui, no canviarà res. Més aviat al contrari, probablement el que farà serà mobilitzar i creure que encara tenen més raons per fer-ho aquelles persones que participen de la idea que Catalunya hauria de ser un estat independent. Per tant, a mi el que em sembla rellevant destacar és que no estem davant d'un debat jurídic, i en el cas del 9-N en tenim un bon exemple. I si ho recordem, quan després del 9-N hi va haver el debat en el marc de la Fiscalia de si s'havia de presentar o no una querella contra el president Mas i els consellers que correspongués, vam tenir la Fiscalia de Catalunya, en el que va dir que no veia motius per presentar una querella. I com que no va presentar una querella a la Fiscalia de Catalunya, es va traslladar a la Fiscalia General de l'Estat, i allà, en una reunió que va ser tumultuosa i que setmanes després va acabar amb la renúncia del fiscal general de l'Estat per totes les pressions que es van rebre en el marc d'aquest assumpte, finalment la Fiscalia General de l'Estat va ordenar a la Fiscalia de Catalunya, que d'entrada no s'havia posicionat a favor de presentar aquesta querella, que presentés la querella. Amb això que dic, què vull destacar? Que podem insistir en el debat jurídic i podem tapar-nos un ull i obviar la realitat política i creure que aquesta és una qüestió només política, perdó, només jurídica, i que a més la resposta és claríssima. No, ni és una qüestió de naturalesa jurídica, ni la resposta és claríssima, perquè ja no la defensa l'expresident Mas, sinó la Fiscalia de Catalunya, tampoc les tenia totes en la idea de que això fos perseguible penalment.
Jo li deia, conseller, perquè... Perdó, li deia, perquè jo crec que hi ha cert malestar de jutges, etc., de que aquesta protesta que existeix per part del govern contra l'Estat per judicialitzar la política s'acabi traslladant contra els jutges, veient els consellers, el vicepresident, a qui sigui, a les portes del TCJC, que no estan a les portes del Ministeri Fiscal o no estan a les portes del govern espanyol, estan a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Bé, jo no ho sé, això en tot cas la pregunta l'hauran de respondre els jutges i magistrats, però els jutges i magistrats presumeixen de la seva independència i m'imagino que cap manifestació pública, política, deu fer variar el seu criteri sobre una qüestió, però en tot cas no em correspon a mi valorar aquesta qüestió perquè no la sé valorar. El que sí sé valorar és que quan es parla de la judicialització de la política i de la politització de la justícia, estem parlant de coses que no són un eslògan, que són una realitat. I crec que un bon exemple d'aquesta doble variant de la politització de la justícia i de la judicialització de la política la trobem, per exemple, en el Tribunal Constitucional. I la trobem en el Tribunal Constitucional perquè val la pena recordar com es trien els magistrats del Tribunal Constitucional. Un tribunal que, tot i que en diguem tribunal, no és poder judicial, perquè en el marc de la Constitució el Tribunal Constitucional està en un títol diferent del poder judicial. No és un jutjat, el Tribunal Constitucional és un òrgan que té la funció d'interpretar si una norma s'adequa o s'aparta de la Constitució. Dic, com es trien els magistrats del Tribunal Constitucional? Els tria, a la pràctica, el PP i el PSOE, perquè es trien via Senat i via Congrés dels Diputats. I ara, per exemple, assistim a la renovació de quatre membres del Tribunal Constitucional, en concret els quatre membres que designa el Senat, i estan en una lluita més o menys pública i més o menys discreta, el PP i el PSOE, decidint quins són aquests quatre membres que es posaran d'acord en elegir per renovar el Tribunal Constitucional. Un dels membres que proposa el Partit Popular per ser magistrat del Tribunal Constitucional i que a més el proposa per ser-ne el president és un senyor que deu tenir moltes qualitats, i entre les qualitats que té és haver estat 17 anys diputat del Partit Popular, i serà, si finalment és elegit, un tribunal amb membres d'aquesta naturalesa qui acaba decidint si, per exemple, una resolució, que no una llei, una resolució, que és en definitiva un posicionament polític sobre una qüestió, que a uns ens pot agradar i a uns altres ens pot agradar menys, doncs que una resolució, que un posicionament polític és legal o és il·legal. Des del meu punt de vista, això dona molt poca confiança. Dona molt poca confiança en la separació de poders, perquè jo entenc molt bé que el Tribunal Constitucional decideixi si una llei, si una norma, si una cosa que regula coses concretes és constitucional o no. Després hi podré estar d'acord o no, però ho entenc molt bé, que és la seva feina. El que no puc entendre és que un Tribunal Constitucional decideixi si una resolució, si un posicionament polític és legal o no és legal. És una opinió. No puc entendre si la tramitació d'una norma, la tramitació, no l'aprovació, la tramitació d'una norma es pot fer o no es pot fer. En tot cas, una norma es pot començar en uns termes i pot acabar aprovada en uns termes contraris, fins i tot. Però això ho sabrem al final. Per tant, jo crec que quan parlem de la politització de la justícia, ho veiem, per exemple, en la forma com s'elegeixen els magistrats del Tribunal Constitucional, i quan parlem de la judicialització de la política, ho veiem quan sistemàticament el govern del Partit Popular trasllada als tribunals qüestions que no resol políticament. Perquè, insisteixo, els assumptes en els tribunals no hi van sols, algú els hi porta. I qui porta de manera sistemàtica les qüestions, per exemple, que es discuteixen en el Parlament de Catalunya davant del Tribunal Constitucional és el govern del Partit Popular, valent-se d'una prerrogativa que és, pel sol fet de presentar el recurs, aquella norma queda suspesa.
A la futura República Catalana això no serà així.
A la futura República Catalana no pot ser així, perquè evidentment el que aspira un estat democràtic i de dret és que hi hagi una divisió de poders real, no una distribució de poders.
Daniel Arasa, vinga, que ja toca.
Sí. Bé, jo continuo en el tema polític, però li vull fer un petit incís que suposo que una mica és personal, però que et lliga amb el departament. Ha parlat abans d'infraestructures judicials.
Sí.
Bé, jo sóc de Tortosa. Només per una cosa. Quan jo anava en calço curt, ja tinc bastants anys, s'anava a fer el Palau de Justícia de Tortosa.
Bueno.
Els consellers, Núria Gispert, Montserrat Tura, l'any que ve farem el Palau de Justícia. Vostè ho deu saber perquè li heu d'arribar també això, de que un Palau de Justícia que s'ha de fer des de fa... que hi ha els terrenys allà, al barri antic, des de fa 30, 40 anys que s'han de fer. Vostè pensa en fer-lo aquest Palau de Justícia o no es farà mai, i llavors més val que dediquem a fer habitatges socials al terreny. Això és un petit detall. Després li faré una altra pregunta, que és la que volia fer, però aquest és un detall, però m'ha semblat que valia la pena perquè infraestructures que fa molts anys que no es fan, molts i molts.
Miri, jo li donaré una bona notícia i una dolenta. No li puc dir que l'any que ve el farem, perquè el nostre propòsit és avançar molt i molt, i crec que ara, per no explicar qüestions que encara no estan del cert resoltes, però crec que a curt termini tindrem notícies certes del futur del Palau de Justícia de Tortosa, que faran absurd que jo digui que l'any que ve el tindrem, perquè el nostre propòsit, i de fet és un compromís que jo he pres davant de l'alcalde de Tortosa i dels agents de l'àmbit judicial de les Terres de l'Ebre, d'avançar de forma definitiva en la construcció del Palau de Justícia de Tortosa aquest mateix 2017, i estic convençut que en les properes setmanes tindrem notícies molt concretes sobre la qüestió.
Molt bé, gràcies.
La gent que ens escolta des de Cope Tortosa...
És que la veritat, dic, vostè... fa tants i tants anys que ningú s'ho pot ni imaginar, quan jo quasi era petit i tinc, ja passa els 70, o sigui que fixa't.
La pregunta.
Diguem-ne, ara vostè i els oients que ens escolten poden decidir si ara he al·ludit respondre la pregunta o no, però sí que puc dir que el projecte està redactat, el projecte està aprovat, i ara només ens queda treure a licitació la construcció, i aquest és el nostre propòsit, fer-ho properament.
Molt bé, estupendo. I ara una mica la pregunta seguint la línia política. Ja que ha parlat les últimes paraules sobre el Tribunal Constitucional. Bé, la politització, el qual segurament és cert, però pensem que darrerament, fa poques setmanes, el Tribunal d'Alemanya, el Tribunal Constitucional d'Alemanya, va prendre una posició molt semblant al Tribunal Constitucional d'aquí, i que fa un any i mig o dos anys el Tribunal Constitucional d'Itàlia, en relació al Veneto, va fer quelcom semblant com l'altre fet sobre Baviera. Clar, llavors, diguem-hi, estarem d'acord o no, però probablement no sigui només un país com aquest el que el Tribunal Constitucional pren posicions en aquest sentit, sinó que arreu és així, excepte potser a Anglaterra, perquè a França, segur que coneixem França, sense cap dubte no canviaria respecte als altres. No? Què li sembla si aquests tribunals també estan polititzats, o és una forma d'actuar que és la correcta dels tribunals constitucionals?
Bé, jo crec que si parlem d'exemples, fàcilment ens costarà arribar a conclusions que valguin per tot, perquè vostè mateix expressava la manera com s'ha resolt una situació equivalent a la de Catalunya en l'àmbit d'Escòcia, que és votant, o com s'ha resolt una qüestió d'aquesta naturalesa en l'àmbit del Canadà amb el Quebec, i em posava l'exemple del Tribunal Constitucional alemany. Si expliquem exactament què ha dit el Tribunal Constitucional alemany, és el següent: davant d'una demanda d'un ciutadà individual, d'una persona física que plantejava, bé, tothom té dret a plantejar el que li sembli, davant de la demanda d'un ciutadà, una persona física amb noms i cognoms, s'adreça al Tribunal Constitucional demanant que reconegui el dret de l'Estat de Baviera de celebrar un referèndum. El que fa el Tribunal Constitucional alemany és no resoldre contràriament aquesta petició, sinó inadmetre aquesta petició, perquè considera que un ciutadà individual no és qui té la legitimació processal per poder plantejar una qüestió d'aquesta naturalesa. Per tant, és un exemple que, si em permet, no em val, perquè si ens hem de centrar en exemples, jo segur que posaré més èmfasi en la forma com Gran Bretanya amb Escòcia i el Canadà amb el Quebec han afrontat aquesta qüestió.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte al Cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Germán González, el Dalí Larassa, Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera, el convidat d'avui, el conseller de Justícia, el senyor Carles Mundó. Jo tornaria al tema del 9N, el judici, que començarà el dia 6 de febrer. Conseller, vostè veu a l'expresident i a les exconselleres Mas, Ortega i Rigau inhabilitades?
Bé, jo crec que ara és poc rellevant la meva opinió en relació
vostè
a això.
Vostè entén de la matèria, i tal com està la situació, com
jo, tal com
vostè?
Està com la situació, el que decidirà el tribunal, ho decidirà el tribunal. La meva opinió és que ningú pot ser condemnat només per haver fet tot l'esforç possible per donar veu als ciutadans en el marc d'un procés participatiu, que és com en aquell moment el govern que va promoure aquesta actuació el va definir, un procés participatiu en el que es preguntava als ciutadans quina opinió tenien en relació al futur polític de Catalunya. Per tant, que en un estat democràtic i de dret una acció d'aquesta naturalesa pugui conduir algú a un tribunal penal, a un tribunal on es jutgen delictes, se la segui a la banqueta dels acusats i se'l condemni per un delicte, a mi m'incomoda profundament, perquè crec que estem en un estat en què la democràcia té alguna mancança. No em sembla raonable que algú pugui ser condemnat per un tribunal penal per un fet d'aquesta naturalesa. I ja no cal que, perquè segurament podria caure en exemples massa fàcils, però a vegades ens sorprèn la poca resposta que hi ha per determinats fets que ens criden molt l'atenció, i en canvi per una qüestió d'aquesta naturalesa que algú pugui ser condemnat per un delicte, i que per tant a partir d'aquell moment, diguem-ho pel seu nom, sigui un delinqüent, doncs em costa d'imaginar, sincerament.
Delinqüent tampoc, conseller, no?
El que és condemnat per un delicte es converteix en un delinqüent.
En tot cas, per no fer cas d'una sentència, una resolució
del Tribunal Constitucional. Serà per la raó que vostè vulgui, però el que és condemnat per un delicte, vostè com n'hi diu?
Sí, no. Sí. És un delinqüent. Sí.
Doncs a mi em crida l'atenció que...
Però si féssim cas de les sentències no ens passaria res, conseller. O de resolució judicial.
Ara no sé si entenc què vol dir, però...
No, ho dic. El TC els hi va dir al president Mas i les conselleres, escolta, això que voleu fer el dia 9 de novembre no s'ajusta a la Constitució. Si ho feu, tindreu problemes judicials. Bé, i a partir d'aquí hem arribat aquí.
Era una interpretació jurídica, però en tot cas que un estat en què s'entén que el criteri i l'eina en base a les quals hem de gestionar les opinions i els interessos dels ciutadans, que és les urnes i és la democràcia, tingui per un procés participatiu la resposta d'un tribunal penal en forma de sentència condemnatòria, a mi com a ciutadà d'aquest país, a mi m'inquieta.
Excessiu. Joan Maria i Marcos, vinga.
En tot cas, les interpretacions de jurídiques són molt variades, no? Hi ha alguns experts amb dret constitucional que opinen que la Constitució espanyola no prohibeix fer referèndums, però bé, no entraré en aquest detall. I són gent d'universitats de prestigi
europees. Hi ha fiscalies que consideraven que el 9N no era motiu de querella.
Per això va passar el que va passar i va haver de dimitir un fiscal en cap. La meva pregunta s'allunya una mica de la política d'alt nivell. Aquesta setmana el senyor Alfred Bosch, que és el cap d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, com a regidor, ha patit un intent d'ocupació de casa seva, no? I s'ha dit oficialment que cada dia hi ha més delictes d'aquesta mena, intents d'aquesta mena. Jo crec que això és un problema que afecta molt directament a la ciutadania. Aquesta indefensió que el ciutadà té davant de la possibilitat de que desaprensius o gent de naturalesa inqualificable pugui ocupar casa seva. Escolti'm, conseller, quina resposta els hi podem donar als ciutadans que tenen aquesta por? Jo crec que cada vegada més notòria i més gran davant de que una de les seves propietats pugui ser objecte d'un delicte d'aquesta naturalesa.
Doncs que evidentment hi haurà d'haver canvis legislatius perquè els jutges tinguin eines per donar-hi una resposta més eficaç. Efectivament, aquesta realitat que descriu, que potser jo m'esforçaré en treure-li potser algun element emocional, perquè no sé si aquesta por està tan extensa, perquè segurament també aquestes situacions que existeixen i existeixen a un ritme creixent, és veritat que generen neguit i inquietud. I de fet en generen i també en generen el govern, i per això no fa moltes setmanes jo mateix, el conseller d'Interior i la consellera de Governació i Habitatge vam tenir una reunió amb els responsables judicials de Catalunya per abordar conjuntament aquesta qüestió, perquè és veritat que al marge de les ocupacions que podríem considerar d'ordre político-social, les ocupacions més clàssiques que havíem conegut, que això ja a cadascú li mereixeran l'opinió que siguin, hi ha en els darrers temps, en els darrers 2-3 anys a Catalunya, una sèrie d'episodis d'ocupacions per part de màfies que ocupen habitatges que estan buits i que després els relloguen a persones per lloguers més barats, o persones que ocupen un habitatge posant preu a la seva sortida. I això, evidentment, que és inacceptable. És inacceptable des de tots els punts de vista, des del punt de vista del propietari, des del punt de vista de la seguretat dels ciutadans. I, per tant, és cert que s'ha d'afrontar aquesta qüestió, és cert que des dels cossos policials, i en el cas de Catalunya, des dels Mossos d'Esquadra, s'actua de forma molt diligent quan hi ha una denúncia que respon a una ocupació d'aquesta naturalesa, però també és cert que la llei, en aquest cas la llei d'enjudiciament civil, que és la llei estatal que regula els procediments judicials, dona respostes poc àgils a l'hora de poder, en aquests supòsits, actuar de forma pràcticament immediata.
Marcos.
Sí, molt ràpid. Abans mencionava el tema del Tribunal Constitucional i jo pensava que el passat desembre el Parlament tenia l'opció de poder designar candidat al Tribunal Constitucional, i el grup que dona suport al govern, el grup de Junts pel Sí, conjuntament amb la CUP, va vetar aquesta proposta. Ara no recordo si el candidat era el Xavier Arbós, potser. Bueno, no me'n recordo. Quin és el guany d'aquesta estratègia, del fet d'inhibir-se dels òrgans estatals?
És que potser no és cap estratègia, simplement és una qüestió de pragmatisme. Tots sabem que els membres del Tribunal Constitucional els elegirà no en el marc del Parlament de Catalunya, sinó en el marc del Congrés i el Senat, el Partit Popular i el Partit Socialista. I, per tant, participar d'una proposta que té un futur equivalent a zero, més que una estratègia, és una qüestió de pragmatisme polític i de no dedicar temps a una qüestió que no té ni cap futur ni cap viabilitat pràctica.
Germán.
Sí, conseller, molt ràpid. Hem parlat molt del judici del 9-N, però volia preguntar-li breument per la possibilitat de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també sigui jutjada en els propers mesos. Creu que el judici d'un càrrec electe i que està en plenes facultats de funcions és més greu que d'un expresident?
Bueno, greu, igualment greu, però segurament la percepció de la ciutadania en veure si es confirmés aquesta hipòtesi que plantejaves, que la presidenta del Parlament, d'un Parlament, d'una cambra legislativa, d'una persona que ha estat elegida amb el vot dels ciutadans, se l'aparta del seu càrrec perquè es considera que no ha fet bé la seva feina, jo crec que això generarà un rebuig molt notable en una part important de la ciutadania que simpatitzi o no amb la seva opció política, perquè abans de simpatitzar amb una opció política o amb l'altra, el gruix de la ciutadania, i confio que la totalitat de la ciutadania, confia bàsicament en la democràcia, i per tant que la presidenta d'un Parlament elegit democràticament el 80% de participació, que és el que hi va haver el 27 de setembre del 2014, sigui apartada pel fet que en el seu dia va permetre que es pogués fer una votació relacionada amb una resolució que no era una norma, sinó que era un posicionament polític, jo crec que molts ciutadans ho jutjaran com un fet extremament gravíssim.
Doncs, conseller Mundó, hem arribat al final del programa d'avui, d'aquest dissabte. Gràcies per estar amb nosaltres i per explicar-se també com ho ha fet.
Moltes gràcies a vostès per convidar-me.
Escolti una cosa, no el puc deixar marxar sense plantejar-li una pregunta i una resposta molt breu d'una qüestió que van preguntant moltíssima gent. Diu, escolta, et pregunta el conseller Mundó, perquè a la gent a vegades ens costa entendre com dos personatges com Millet i Montull fent el que han fet i quan reconegut estan al carrer encara.
Doncs a mi també em costa d'entendre, i no li ocultaré, i en tot cas segur que si entréssim en el detall de la instrucció tindríem una resposta concreta, però és evident que en aquest cas, no només perquè per l'embolic que van generar, és un tema que segur que van generar el senyor Millet i el senyor Montull, és un tema molt complicat d'investigar, sinó perquè aquí hi ha hagut una estratègia processal de les seves defenses d'allargar en el temps mitjançant tots els recursos processals haguts i per haver, per fer que aquest tema es jutgés el més tard possible.
Però just o no és just això, conseller?
En la meva opinió no és just, i per tant alguna cosa no va prou bé quan un delicte en el que a més hi va haver una confessió, perquè tots recordem quan per intentar minimitzar la seva responsabilitat doncs va confessar haver-se apropiat d'una quantitat de diners, doncs a mi em sembla i en participo d'aquesta idea que costa d'entendre que tants anys després, que més de 7 anys després, aquests personatges
continuen,
no hagin estat asseguts en la banqueta dels acusats. I per cert, deixi'm dir, contrasta amb altres procediments que potser hem comentat durant aquesta taula en què es fan instruccions exprés i que per tant potser això també genera algun punt d'incomprensió entre part de la ciutadania.
Molt bé, conseller Carles Mundó, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies també a Joan Maria Claveguera, Marcos Pardeiro, Daniel Arasa i Germán González. Tornem la setmana que ve, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adeu-siau.